Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:03, gairebé 4 minuts d'avui, dimarts 21 de desembre del 2021. Engeguem ja el compte enrere de l'any i ho fem amb una notícia negativa. El Centre d'Esports Sabadell l'hem conegut ara fa tot just uns minuts, tot i que ens temíem el pitjor, com hem anat apuntant, com hem anat donant pistes aquí a l'Hotel Suís en els últims dies i en les últimes hores. César Morgado es perd el que resta de temporada. El central catalano-extremeny del Centre d'Esports Sabadell pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre després d'aquella acció molt i molt lletja a Castàlia en els últims minuts del temps reglamentari, en la qual li va caure al damunt un jugador del Castellón. Per tant, César Morgado, insistim, aquest trencament del lligament encreuat del genoll esquerre. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. S'ha acabat confirmant el pitjor dels pronòstics, baixa important al Centre d'Esports Sabadell pel que resta de temporada.
Sí, un contratemps important. De tota manera, ho dèiem ahir, els que són més fidels de l'Hotel Suís segur que ho recorden, els que no, ja els hi recordem ara nosaltres. Parlàvem de les sensacions que tenia el propi César Morgado abandonant amb crosses, recordeu, el propi estadi del nou Castàlia. Vam poder parlar amb ell al sortir del vestidor, fora de micròfon, això sí, i ja ens deia el central, allò, catalano-extremeny, més extremeny que català, tot i que ha nascut a Barcelona, que no tenia massa bona pinta, que havia notat allò, el crec en el moment de l'impacte amb el jugador del Castellón, que havia estat 5 minuts de molt dolor, d'intens dolor, tot i haver abandonat el terreny de joc, i que la sensació no desapareixia. I el que afegíem a més, Pau, perquè això sí que ho vam saber després, és que les sensacions al llarg del viatge, per sort, un viatge entre cometes còmode, el Castelló-Sabadell, estem parlant de poc més de 4 hores en autocar, per tant és un dels viatges còmodes en autocar, que no havien anat a millor, ans al contrari, que diria aquell, que havien empitjorat fins i tot les sensacions del dolor, el cos, que cadascú es coneix el seu millor que ningú. Ja li deia a César Morgado que la cosa no pintava bé, i com dius, malauradament, el resultat d'aquesta ressonància a la qual es va sotmetre el central Arlequinat, doncs ha donat segurament el pitjor dels diagnòstics.
Doncs Pedro Munitis perd un dels homes de confiança, l'havia tingut a Badajoz. Recordem que Morgado havia fitxat aquest mercat d'estiu, 28 anys, i havia jugat bastant, 11 partits en Lliga, 10 de titular, 933 minuts, per fer-nos una idea, el tercer que més de tota la plantilla, només per darrere del seu company a la rereguarda, Aleix Coc, i de Jacobo González, i a més, si bé és cert que havia sortit, podríem dir, retratat en algun dels gols que havia rebut al Centre d'Esports, havia portat a la causa dues dianes en un Sabadell que ofensivament no està destacant massa, i ell estava sent dels brots verds. Havia marcat contra el Barça B, va marcar també el dia del Cornellà, el gol de la victòria. Per tant, perd aquí el Sabadell també un actiu important en les accions de pilota aturada. El que està clar ara, Sergi, i ja ens plantejàvem aquest escenari ahir al Tribuna Preferent, és què pot fer el club, o què pot passar si, amb aquesta baixa confirmada ja de Morgado, si això pot canviar els plans de la comissió esportiva a l'hora d'anar al mercat d'hivern.
Bé, pot obrir aquesta petita escletxa, sobretot perquè amb el tema de les lesions de gravetat, diguem-ne que alliberes fitxa, ja no hauries d'esperar a que marxi ningú per poder fitxar algú altre. Però bé, de seguida sentirem, perquè ahir va haver-hi aquesta Junta General d'Accionistes on, si alguna cosa va quedar clara, Pau, és que la situació del club no és ni molt menys la del 2017, quan va arribar el grup encapçalat per Esteve Calzada a fer-se càrrec de la gestió del Centre d'Esports, però que tampoc és precisament la més bullant dels últims anys. Amb aquest pressupost en negatiu, per la temporada present, aquest en el más menos, menys 2.300.000 aproximadament, que és la xifra en la qual es mou, no deixa tampoc lloc a moltes alegries, i com sentirem d'aquí una estona Esteve Calzada, allò del dejen salir antes d'entrar s'aplicarà gairebé, no tant per un tema de fitxes, que també, sinó per un tema econòmic. Fins que no s'alliberi algun les fitxes actuals, no hi ha diners previstos per poder fer front a qualsevol contractació, qualsevol reforç en aquest mercat d'hivern.
Algú deia ahir fins i tot que en el cas dels centrals, cal recordar que el Sabadell acostumava a jugar amb tres efectius al darrere, amb Antonio Hidalgo, jugava amb tres centrals i ara amb Munitis ho fan dos. Que per tant el centre d'esport Sabadell, en aquest cas també Sergi, es queda amb Aleix Coc, es queda amb Iago Indias com els dos veterans, anem a dir-ho així, i després hi ha la joventut de Guillem Molina, de Teo Quintero i fins i tot un possible pagat, donat el cas, Òscar Rubio, que ja ha actuat també com a central. Per tant, potser la urgència no és tanta per aquest canvi a la banqueta, per aquest, sí, aquest canvi d'esquema.
Sí, fins i tot podríem acabar d'afegir a Facu García, per dir-ho així, com aquesta peça que podria ser també polivalent alhora, però sí, sí, no és la posició més feble, per dir-ho en quant a efectius, però sí que de tot el que has explicat, clar, no és comparable, i no parlo de qualitat, sinó d'experiència fins i tot a la categoria, no és comparable un Teo Quintero o un Guillem Molina amb el rol que t'havia de fer i que t'estava fent ara en aquestes últimes setmanes un jugador com César Morgado, que evidentment Guillem Molina, sobretot perquè és dels dos joves el que més hem vist en acció, pot suplir, com ho va fer a principi de temporada, a les mil meravelles, que no dubto gens ni mica de Teo Quintero ni de qualsevol altra opció, però és evident, i ho deies, no? Fins i tot per un punt de confiança, de coneixença entre Munitis i Morgado, que César Morgado estava cridat a ser, no sé si un dels intocables, però sí una de les peces importants del Sabadell de Munitis en el que restava de temporada. Però bé, ara ja és parla per parlar.
Sí,
al final,
sí.
Totes les lamentacions que puguem fer ara o que pugui fer qualsevol queden en un no-res, un cop sabuda la gravetat, que aquesta és la part important de la pel·lícula, la gravetat d'aquesta lesió de César Morgado.
Doncs l'únic que podem fer des d'aquí és enviar ànims, com deies, al central catalano-extremeny per desitjar-li una ràpida recuperació i veure'l a partir de la pròxima temporada tornant als terrenys de joc i amb les millors condicions possibles. Aquest genoll esquerre, després de confirmar-se, insistim, aquest trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll esquerre. Ara que treies el tema, Sergi, parlem de la Junta, va. To the rhythm of the beat, ba 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 ba. Perquè va ser el focus d'atenció ahir al vespre a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes, a la qual hi vau assistir tant tu com el Sergi Parc. D'entrada, 90% del capital representat, és evident que la majoria del paquet accionarial està en mans tant del grup Calzada, anem a dir-ho així, com del grup d'inversors estrangers, i com ha passat pràcticament en les últimes juntes, tot aprovat per unanimitat. En aquest sentit, Sergi, no hi va haver-hi sorpreses.
No, a més, diguem-ne que els punts a l'ordre del dia, com dius, en aquesta junta ordinària tampoc eren, entre cometes, de l'altre món, aprovació de comptes de la temporada passada, aprovació de la gestió feta pel Consell d'Administració en aquest últim any i aprovació del pressupost, que potser hagués estat la que més discrepàncies podia haver generat, els números d'aquest 21-22 en el qual ens hi trobem, però al final, insistim, més enllà de que va haver-hi alguna veu crítica i algun accionista que va voler mostrar el seu malestar o els seus dubtes al voltant d'algun dels punts tractats o exposats, a l'hora de votar, per dir-ho així, ni vots en blanc, ni vots nuls, ni vots en contra. Unanimitat absoluta de tots els presents. Estem parlant que físicament no arribava si tot just a la vintena de persones, però, com dius, només amb la presència d'Esteve Calzada o del seu Consell d'Administració ja està aquest gairebé per sobre del 90% representat del que és la massa accionarial del Centre d'Esport Sabadell.
Sí que aquesta part potser se li fa una mica feixuga, eh?
És la Ferragosa, no?
Sí, a més d'un i a més de dos, però ajuden a entendre, més enllà que la pilota entri o no, com està la situació del Centre d'Esport Sabadell com a club. He destacat per aquí, Sergi, de l'exercici passat, de la temporada passada, es va tancar amb un dèficit d'1 milió d'euros, que el club, si no em dius el contrari, l'atribueix al fet de jugar tots els partits a porta tancada, és a dir, no es va ingressar per taquilla.
Conseqüència Covid, anem a dir-ho així, no? És una de les conseqüències Covid, per culpa de no haver pogut obrir taquilles a la categoria professional.
I alhora que el patrimoni net positiu del Sabadell és d'1,3 milions d'euros, que s'entén aquí per la inversió de 8 milions d'euros que s'han fet ja des de l'arribada en el seu dia del grup Calzada.
Sí, és aquesta part d'haver anat guanyant patrimoni, d'aquestes inversions que s'han anat realitzant temporada rere temporada, la més visible segurament, per exemple, amb la construcció del gimnàs que hi ha a la zona de Gol Nord, darrere de la porteria de Gol Nord, és a dir, a tocar, per dir-ho així, de la ciutat esportiva d'Olímpia, i entre d'altres gestions o altres millores que se li han fet, algunes d'elles d'obligat compliment per culpa del salt al futbol professional i per les exigències marcades des de la Lliga de Futbol, però al final millores que se li han realitzat bàsicament en aquesta partida a l'estadi Creu Alta, a la nova Creu Alta.
Del pressupost 21-22, que va ser el principal focus d'atenció, com diem, d'aquesta junta, el gran titular es preveu en pèrdues aquesta temporada de 2,1 milions d'euros. És a dir, que tocarà gratar-se la butxaca als accionistes majoritaris, en aquest cas, per cobrir aquest dèficit, així d'entrada.
Això d'entrada, i perquè la gent es faci una idea, estem parlant d'aquest decalatge entre ingressos i despeses de gairebé, com dius, 2 milions 100, 2 milions i escaig, comptant que, a més, a la part d'ingressos, el Sabadell ha pogut comptabilitzar aquest any el que ve a ser aquest fons de garantia,
sí, la compensació
que dona
la
Lliga
descens,
per cas de descens. I estàvem parlant d'una xifra superior al 1 milió d'euros. Per tant, podia haver estat molt pitjor, perquè ens fem una idea tots plegats i una fotografia fàcil del que suposa, Pau, baixar del futbol professional al futbol, per molt que li diguin professional també, al final amateur, pel que significa en quant a ingressos, quan has volgut mantenir una plantilla, que aquí és on algú dirà, i com és que s'ha anat tant de mare? Clar, és que la plantilla que té el Sabadell aquest any
ara
està per sobre dels 2 milions d'euros de fitxa, de salaris, per dir-ho així.
Aquesta, per mi, és una de les xifres també de la Junta i que havia destacat precisament, abans de res, a nivell d'ingressos, el Sabadell ha pressupostat 3.650.000 euros aproximadament d'ingressos. Xifres claus, clau en aquest cas. Ho apuntaves tu, Sergi. Gairebé una tercera part t'està venint d'aquest fons de compensació pel descens. Vull dir que en condicions normals estaríem parlant de poc menys de 2,5 milions d'ingressos. Finalment, el Sabadell té pressupostats 415.000 euros en drets televisius, que era una de les incògnites d'aquesta temporada. Recordeu, a l'inici, que si footers, que si no footers, veurem la quantitat. Doncs finalment això, 415.000 euros. De patrocini privat, que és una xifra a destacar, són 623.000 euros, més 300.000 euros en patrocini institucional o en suport institucional, que d'això en parlarem després, perquè també és un dels temes candents al Centre d'Esport Sabadell. I un altre dels punts de conflicte, anem a dir-ho així, en les últimes hores, perquè hi havia posat el focus l'expresident Antoni Reguant a través de les xarxes, són els 270.000 euros en la campanya de socis, que algú s'havia preguntat o algú li havia entrat el dubte de per què era una xifra relativament baixa.
Sí, a més es va explicar dintre del que són totes les ofertes, vaig a dir-ho així, totes les avantatges que hi havia aquest any en quant a l'antic abonat s'hi podia agafar, és a dir, el soci que ja ho era aquest any ha pogut gaudir d'aquestes ajudes, anem a dir-ho d'alguna manera, estalviant-se la meitat de l'abonament, per exemple, era una possibilitat. Per tant, al final és cert que hi ha un carnet molt econòmic de 95 euros a Gol, però que un soci ha pogut veure futbol o està podent veure futbol per uns 50 euros aproximadament, que és la meitat d'un abonament de Gol, per posar xifres, i d'aquí que hi hagi aquest decalatge, tot i haver superat aquesta barrera històrica dels 5.000 socis, que també se'n va parlar d'aquestes ofertes que s'ha fet o d'aquests avantatges que s'ha donat, per exemple, a altres clubs de la ciutat, a entrenadors i jugadors d'altres clubs de la ciutat i altres iniciatives que s'han posat en marxa dintre de tot un projecte de campanya de merchandatge, de màrqueting, més que de merchandatge, perdó, de màrqueting esportiu, que és la que s'ha volgut impulsar per obrir portes al Sabadell, però per aquí ve bona part d'aquests ingressos, que era una part fàcil d'entendre, anem a dir-ho així. Els números quadraven bastant. Jo crec que on va venir més la sorpresa, si més no agafant una mica l'oloreta, el tast que hi havia dintre la sala, és quan es va fer la reflexió de dir, si ingressem 3,65 aproximadament milions d'euros, com és que la despesa, Pau, i aquí gairebé t'ho deixo a tu perquè ho tornis a desgranar, com és que gairebé arribem als 6 milions de despeses?
Si estem parlant d'ingressos de 3,65 milions d'euros, despeses 5,78 milions d'euros, i aquí la xifra més important són els, atenció, 2.700.000 euros de salaris de plantilla esportiva, a la qual li hem de sumar aquesta xifra aproximadament el 500.000 que paga el Sabadell en seguretat social. Per fer-nos a la idea, la temporada passada, el futbol professional, tot el gast de personal, és a dir, jugadors i personal del Sabadell, era de 4,2 milions d'euros. Enguany només ha baixat 600.000 euros, 3,6, tenint en compte que has perdut una morterada de diners en drets televisius.
Sí, i aquí és on ve el problema bàsic del Sabadell d'aquest any.
Que et dic una cosa, si estiguéssim a dalt, sí, lluitant per l'ascens, aquesta xifra ens semblaria raonable.
La xifra seria la mateixa, perquè ens fem una idea, que ahir també es deia, evidentment ningú no està content amb la situació esportiva, però que això no treu que les xifres que s'haguessin presentat amb el Sabadell líder ara mateix serien les mateixes. És a dir, el forat de pressupost continuaria sent igual. Aquí el que agreuja la història és que aquest forat de moment no et dona ni per sortir de la zona de descens. Ja no diem per estar a la part alta o no a la part alta de la classificació. És que ara mateix el Sabadell està a 6 punts de la permanència, malgrat haver fet aquesta aposta pressupostària de plantilla que perfectament et podria valdre, has dit tu, 600.000 euros avall o amunt, per estar al futbol professional.
Sí, sí, sí.
Per tant, on està el problema de tot això és que aquests números, amb aquestes quantitats, amb aquestes xifres, amb aquesta aposta, amb aquests esforços que bàsicament s'han fet des del grup inversor o des dels inversors del club, els propietaris o màxims accionistes del club, no t'està donant ni per sortir de la zona de descens ara mateix.
Jo ara em llenço a la piscina i no sé si hi ha aigua, però segurament aquest cost de personal, hi ha equips com la Morevieta, poso per casa, segona divisió, que no sé si deuen arribar a aquesta xifra.
Al llindar, perquè va sota mínims, per dir-ho així.
En fi, després d'aquesta Junta General d'Accionistes, el Sergi va parlar uns minuts amb el president Esteve Calzada al voltant de totes aquestes qüestions ja que hi ha damunt la taula i escoltem, com diem, aquesta entrevista.
Esteve Calzada, president del Centre Esport Sabadell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, suposo que d'entrada satisfacció, on tots els punts han tirat endavant, a més per unanimitat, que sempre hi ha aquell dubte de si algú pot fer una veu una mica més discordant. Com dic, havia de ser una junta plàcida i ha estat molt plàcida.
Sí, sí, des del punt de vista formal i tècnic sí, perquè també és bo reconèixer que al final doncs hi ha una majoria representada pels inversors que t'assegura que el que es presenta es tirarà endavant, però clarament agraïm que la gent vingui i de fet ha estat part de la nostra política, doncs encara que siguin després de les diferents ampliacions que hem anat fent, doncs la gent tingui accions, molt poquetes accions i que representin un percentatge molt petit, nosaltres hem volgut mantenir la democràcia i que pugui venir tothom que té accions a les juntes i escoltar-los i que tots ells estiguin d'acord amb el que fem, doncs és d'agrair per descomptat.
Aprovació de l'exercici passat, aprovació de la tasca feta en aquest cas pels membres del Consell d'Administració i aprovació del pressupost d'aquest any. Un pressupost que deixa molt clar amb aquest balanç, anem a dir-ho així, negatiu, aquest negatiu final, que la pèrdua de categoria i la realitat és la que és, que no es pot amagar d'una altra manera.
Totalment, i això que tenim l'ajuda al descens. O sigui, estem parlant d'un pressupost de menys 2,1 milions d'euros, havem tingut una ajuda molt important per haver baixat, perquè realment l'objectiu que ens plantejàvem al començar la temporada és estar a dalt competint per poder pujar i per desgràcia doncs no hem començat ni molt menys com ens hauria agradat, no?
Tot això, algú us faria la pregunta, que és molt òbvia també, però al final, aquesta festa, dintre d'aquest pacte tornarem i tot això, ara com ara, ha de quedar clar que l'acabaran aportant els propis inversors, vaig a dir-ho així, màxims accionistes del club, per si algú li queda el dubte de que qui haurà de tornar a fer aquest pas endavant.
Doncs sí, així és, i és una mica la reflexió que hem intentat fer durant la Junta, no? Jo mateix i els altres companys que tinc d'inversors portem més de 8 milions, gairebé 8 milions i mig d'euros, més de 8 milions i mig després del final d'aquesta temporada. Mai ningú havia posat tants diners en aquest club, mai, diners propis com els que hem posat nosaltres, i efectivament doncs, aquesta inversió serveix per tapar forats, o sigui, per tapar pèrdues, i en aquest cas ha servit per regularitzar la situació de quiebra tècnica que tenia el club per passar-lo a fons positius, no? I per tant, doncs quan hi ha pèrdues les hem de cobrir els inversors, i també una mica doncs afegir la reflexió que hem volgut fer, no? Que no és nova d'avui, jo ja fa temps que ho estic una mica intentant explicar, que al final el club té que seguir creixent, que està creixent, però ha de créixer encara molt més amb la generació de recursos propis per no dependre d'inversors que es juguen els seus calés, que ens juguem els nostres calés, perquè arriba un moment que aquests diners s'acaben i llavors ja té que venir algú altre, no?
Sobretot perquè això ja l'hem sentit dir alguna vegada a l'Esteve Calzada i avui ha tornat a insistir, perquè aquests diners, malauradament pels inversors, però malauradament pel club, vaig a dir-ho així, no són infinits, o com a mínim algú pot dir, bé, els puc tenir o no els puc tenir, però jo ja m'he cansat de posar-ne si veig que no hi ha algú més que vingui també a participar d'això.
Sí, és una petita frustració que hem tingut, no? Que al final jo amb aquesta és la cinquena temporada que portem aquí, doncs no hem estat capaços d'engrescar l'empresariat de la ciutat, no? Com ha passat amb altres llocs i per tant doncs depenem dels diners que anem posant nosaltres i cap de nosaltres és un jeque àrabe o un oligarca del petroli o del gas, no? que tingui això com una joguina i que vagi posant diners, no? I efectivament doncs arriba un moment que costa, no? I de fet ja va costar l'any passat, perquè al final estàs arrossegant altres persones que han apostat pel club també perquè jo els vaig a crescar perquè apostessin, i costa convèncer-los quan estàs en situació de descens, com està l'any passat, amb una aportació de capital de més de 5 milions d'euros, i ara ho tornarem a fer estant en descens, no? I per això expliquem doncs, que aquests diners, com deies tu, no són infinits i que necessitem mobilitzar-nos tots, no? I el tracte tornarem, doncs això, més massa social i més diners i més recursos dels socis, més ingressos per patrocini que hem estat també capaços de tenir èxit però encara necessitem més èxit i més suport en forma econòmica de les institucions, no?
Dues últimes, i una me l'ha posat ja gairebé allò en assistència, que és dintre d'aquest pacte tornarem, hi havia un punt molt clar, vull dir, perquè els altres dos potser s'han anat complint o s'han complert, que és els accionistes majoritaris o inversors continuarem, ja s'ha fet. A veure si aquesta ciutat respon a nivell social. Bé, l'objectiu aquest dels 5.000, que semblava una autèntica bogeria, s'ha assolit, per tant, li posem també allò, l'aspa positiva ja està feta. Vaig a la part final d'aquest pacte. El pacte també tenia la part institucional, sobretot molt focalitzada en l'Ajuntament. Es va parlar de que l'octubre semblava, novembre, ens hem arribat a final d'any i no sé com està aquest punt i en quin moment es troben per acabar de signar el que s'hagi de signar o tancar el que s'hagi de tancar.
Home, jo diria que potser li hauries de preguntar amb ells, no? Jo realment quan vaig fer aquesta crida l'estiu passat doncs es va generar molta polèmica, no? I vaig sortir després a aclarir-ho perquè potser es van malinterpretar les meves paraules, no? Però que sí que jo sempre he volgut insistir que si jo demano alguna cosa és perquè jo també m'arromengo i també aporto, no? No és només demanar per demanar, no? Dones un retorn i tu lideres amb l'exemple i també aportes. La veritat és que és cert que estem al mes de desembre i no hem encara pogut concretar res i vull ser molt curós amb la forma que ho explico perquè no vull que es malinterpreti, però sí que esperem doncs, que ara s'activi perquè a més ens fa falta per acabar de cobrir el pressupost d'aquesta temporada.
I l'última, a nivell esportiu, és evident que no és el que esperàvem. Un objectiu de tornar, si podia ser el primer any, sembla molt allunyat, anem a ser realistes, molt allunyat d'una possibilitat real, més enllà que el futbol és tan boig que poden passar moltes coses, però ara mateix és molt, molt allunyat de la realitat. I amb un mercat d'hivern amb portes d'obrir-se. Avui ha tornat a quedar clar. Era també una altra d'aquestes obvietats que sembla que si no la va reiterant, insistint, algú no la vol acabar de veure. Si no hi ha sortides, no hi haurà entrades, president?
Sí, així és. O sigui, nosaltres hem fet els deures i, evidentment, hi ha una secretaria tècnica que està analitzant el mercat i mirant jugadors i tenim noms a sobre de la taula i jugadors que s'han oferit, però des d'un punt de vista estrictament econòmic és el que tu dius. Si no som capaços de traure jugadors o que no estiguin contents o que no hagin donat rendiment i que la seva sortida doncs, pugui generar un estalvi, doncs si no hi ha aquest estalvi no hi haurà diners per poder invertir perquè, per desgràcia, doncs, hi ha hagut una sèrie de desviacions que no estaven previstes, com pot ser, òbviament, el tema d'haver hagut de canviar d'entrenador i perquè, sincerament, pensàvem que havíem muntat una plantilla molt competitiva. De totes formes, no es pot tancar cap porta i el Bruno, al final, és un bon enginyer financer i moltes vegades és capaç de fer operacions amb molta creativitat, però sí, el resum és que perquè pugui arribar algú té que sortir algú també per una qüestió de fitxes.
Malgrat tot optimista, esportivament parlant, em refereixo ara només parlo del primer equip, optimista, veient el que veu i quan queda encara més de mitja lliga per disputar.
Des d'un punt de vista purament numèric, per descomptat, perquè el que dius tu, encara falta moltíssima lliga. Jo confio molt en el míster, jo quan parlo amb ell el veig molt optimista i jo me'n fio una mica d'en ell. No? La veritat és que jo estic molt content de la victòria d'ahir. A mi em feia molta por el partit d'ahir perquè al final tu arribes sense ritme competitiu, has tingut jugadors malalts i t'enfrentes amb un equip que està a la part alta de la classificació i tot un Castelló i sense haver competit un partit entremig després dues setmanes més sense competir. Era un partit que era... Jo no les tenia totes, no? I jo li dono molt, molt valor amb aquests tres punts. Llavors, jo crec que hem de veure més partits, no? amb la mà que es vagi notant ja amb els canvis de Pedro Munitis, com ell vol l'equip i tenir una mica més de continuïtat perquè tot just va tenir dos partits seguits, després ja vam tenir els dos partits aplaçats i ara em se'm fa difícil posar objectius, però bueno, recorrirem al tòpic de anem fent partit a partit i a veure on podem arribar, però la qualitat hi és, aquests jugadors han vingut aquí perquè tenien un currículum que ens havia de permetre estar el més amunt possible i encara hi hem de confiar.
S'acaba l'any i comença un gener que ens arribarà més atapaït de partits. Avui fèiem el càlcul i són, si tot va normal, 6 partits en qüestió de 5 setmanes o 4 setmanes mal comptades. Per tant, déu-n'hi-do com arrencarà el 2022. Que vagi molt bé la petita desconnexió, com a mínim, del futbol. No sé si de la vida professional, però del futbol sí. I sobretot, bona entrada d'any, que això serà també bona notícia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i igualment per tothom.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
L'entrevista del Sergi Garcés amb el president del Centre d'Esport Sabadell, amb l'Esteve Calzada. Sergi, havíem deixat un tema pendent per rematar-ho tot i és, és gairebé també el dia de la marmota, no? És una carpeta que sempre està allà oberta, que és la relació Centre d'Esport Sabadell, Ajuntament de Sabadell. I què espera el club a nivell econòmic de suport institucional del consistori?
Es va parlar de, en aquest cas, d'aquest acord, que aquest conveni que havia de signar-se, que havia de fer-se palès i que s'havia de concretar. Dates amb les quals ens hem mogut, doncs pràcticament una per més. S'havia parlat demà 10-12 d'octubre, més o menys, per aquí era una de les primeres, després es va dir, no, home, a meitat de novembre. Bé, sigui com sigui, estem a punt de tancar l'any, i ahir ho tornava a insistir el president, el conveni. Som molt optimistes, hi ha molt bona predisposició. Diguem-ne que la duresa amb la qual va parlar Esteve Calzada d'aquest tema en aquella famosa roda de premsa ha quedat aigualida, ja no s'ha repetit, però continua sense concretar-se ni la signatura, que algú pensarà que és més un aspecte simbòlic, ni la quantitat, que aquí sí que és important saber de quina ajuda, de quin suport, en què es concreta aquest conveni entre l'Ajuntament i el Centre d'Esports Sabadell. Es va treure fins i tot una comparativa, Pau. Dintre de la Junta General d'Accionistes vam veure una comparativa on es posava exemples d'altres clubs de segona divisió A, alguns d'ells més consolidats, d'altres d'un perfil més baix, però que també porten un bon grapat d'anys a la Lliga Smart Bank. I, clar, hi havia xifres que eren absolutament...
Astronòmiques, no?
No et diré insultants, però crec que el tope se l'emporta un equip que a casa dels Vituri s'estima molt, com és el Real Zaragoza. El Sergi Parc em corregirà. Diria que eren 800.000 euros els que l'Ajuntament...
És el que m'ha dit a mi també.
Ajuntament sí. De Saragossa... No, ho dic perquè, esclar, és la xifra aquella que gairebé se't queda clavada al cor, eh? 800.000 euros que l'Ajuntament de Saragossa... facilita, inverteix, dona, digue-li com vulguis, al Real Zaragoza cada temporada, com a mínim, temporada passada i el pressupost d'aquesta altra temporada.
I algú pensarà, i com està la Romareda que es cau a trossos?
Per de preguntar, però... I d'aquests 800.000,
què
estan fent amb aquests 800.000 euros? Sí. És evident que a l'estadi no s'estan reinvertint, està clar.
Tornant aquí al Centre d'Esports, avui la nostra companya Mireia Sanz ha entrevistat a l'alcaldessa Marta Farrés al Cafè de la Ràdio i li ha preguntat explícitament per aquest conveni amb el Centre d'Esports. Aquesta és la resposta.
Nosaltres tenim una clara voluntat com a Ajuntament de poder ajudar, però hem de poder, òbviament, objectivar amb dades, no?, aquesta ajuda. I, per tant, sé que s'estava acabant de fer aquest informe de l'impacte, no?, a la ciutat que suposava el fet de tenir el Centre d'Esports Sabadell i, per tant, tenir un equip com el Sabadell i, a partir d'aquí, doncs, òbviament, prendre la decisió doncs, amb dades objectives. No, fins ara no s'havia fet. Per nosaltres és molt important tenir aquest informe, per ells també ho van entendre perfectament i, per tant, estem ara ja en aquest procés de que se'ns arribin les dades i després de Nadal, doncs, òbviament, ja poder acabar-ho de tancar.
Doncs pendent de l'informe a l'Ajuntament de Sabadell, Sergi, per tancar aquesta qüestió. Per tant, segur que ens n'anem ja al 2022.
Sí,
que home, sigui per un tema d'agenda, evidentment en 10 dies no se solucionarà la història.
I a més en aquestes dates, que setmanes més curtes i més especials i amb molt enrenou familiar i també ciutadà, com està havent-hi, crec que és obvi que ens anirem ja a principis de primer trimestre, que es diu en aquests casos, primer trimestre del nou any, per acabar-ho de concretar. Algú pensarà, bé estarà el que bé acabarà. Doncs si hem de tenir paciència per acabar d'esbrinar i de sortir de dubtes, millor que millor. Hem de recordar que aquest informe del qual en parlava l'alcaldessa ve en bona part per l'acord entre el Centre d'Esports Sabadell, aquest acord de col·laboració amb la Cambra de Comerç, us recordem que en vam parlar ara fa algunes setmanes, que ha ajudat a que aquestes dues entitats de casa nostra treballin conjuntament precisament per aspectes com aquest, l'impacte real que té el futbol, i en aquest cas concret, el futbol professional en una ciutat, del qual n'hem parlat bastament en altres ocasions, perquè no és només que un equip, una entitat, una empresa, que al final ho és una societat anònima esportiva, pugi de categoria, sinó el benefici que pot reportar a la seva ciutat a nivell comerç, a nivell restauració, a nivell cultural, bé, a tots els nivells.
Doncs repassada tota l'actualitat de la Junta General d'Accionistes d'ahir al Centre d'Esports. Sergi Garcés, gràcies.
Fins ara.
Anem a publicitat.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a banksabadell.com/hipoteques.
Per Nadal, neules, torrons i Ràdio Sabadell.
La nit de Nadal us acompanyarem des de les 10 del matí fins la 1 del migdia per explicar-vos...
Per què celebrem el Nadal? Ajudar-vos a preparar el sopar i el dinar, parlar-vos de regals i obsequis i posar-hi música a tot plegat.
Ah, i amb un protagonista especial.
Hola!
Especial Nadal a Ràdio Sabadell, aquest divendres 24 de desembre, de 10 a 1 del migdia.
Ràdio Sabadell. Bon Nadal.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, seguim parlant de futbol, en aquest cas de futbol territorial, perquè a Primera Catalana el Sabadell Nord segueix marcant la permanència, però cada jornada es troba més a prop d'aquesta zona de descens. Després de caure per 2-1 contra el Sant Boià, el segon classificat, els de Pablo Becerril, veuen com el Júpiter se'ls posa a un sol punt i el Sant Ildefons a dos. Joan Hernández, què tal, com estàs?
Bon dia, Pau, què tal?
Un Sabadell Nord que després de rebre dos gols a la primera meitat va tornar a entrar al partit amb un gol d'Alejandro Delgado, però no va ser prou per rescatar un punt.
Van estar-hi a prop, però al final no ho van aconseguir. Tot i això, els sabadellencs han d'estar orgullosos. Després de la contundent derrota contra el Sant Cugat, visitant un camp complicat com és el Sant Boià, segon classificat, a més van encaixar dos gols a la primera meitat, el segon just fregant el descans, això va fer que estiguessin molt tocats, però qualsevol equip es podria haver enfonsat, els sabadellencs no ho van fer, van mostrar coratge i una sòlida mentalitat d'equip que, acompanyat del gol d'Alejandro Delgado al minut 70, contagiava els nervis als locals. Tot i al final no van poder puntuar, però gairebé donen la sorpresa. Àlex Sánchez, migcampista del Sabadell Nord, destaca la reacció de l'equip a la segona meitat.
Vam començar bé el partit de la primera part i després ens vam deixar anar i ells van ser molt millors a la primera part i ho va demostrar el marcador. I a la segona sí que van canviar el xip i van poder tenir les nostres opcions, van ficar un gol i als últims minuts sí vam tenir una opcions de fer l'empat, però per la manera no ho vam aconseguir.
Unes opcions de puntuar que haurien anat, els haurien anat a les mil meravelles, els de Can Oriac, que veuen com els comencen a pressionar, ho dèiem abans, Joan, des de Vall, i la zona de descens la tenen tocant ja els talons, com se sol dir.
Mai més ben dit, Pau. Després de l'empat del Júpiter sense gols, un 0-0 contra el Sant Feliuenc i la victòria del Sant Ildefons al camp del Sant Cugat, veuen la millora dels rivals directes a la taula, almenys quan els resultats. Ara tenen un sol punt d'avantatge respecte al Júpiter, que és 12è, i dos respecte al Sant Ildefons i al Vic-Riu primer, que completen la part baixa de la classificació. Sánchez creu que s'han de quedar amb les sensacions de la segona meitat per poder treure bons resultats en les pròximes jornades.
Un Sabadell Nord que començarà l'any contra un altre dels cocos de la categoria com és el Tona, a qui rebran a Can Oriac el dia 9 de gener. El que fem ara és baixar un grau a Segona Catalana. La gran sensació del grup 4 de Segona Catalana en aquest inici de temporada és el Sabadell B. Van començar el curs perdent el camp del Joanenc per 1-0, però des de llavors, 8 victòries en 9 jornades que han portat el filial arlequinat fins al lideratge, amb 3 punts de marge ara mateix respecte a la Pirinaica. Parlem amb el seu entrenador aquí a l'Hotel Suís, amb el Jordi López. Jordi, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé, marxeu de vacances, suposo que amb la satisfacció d'anar pel bon camí, no?
Doncs sí, la veritat és que fem una bona lectura d'aquestes jornades que hem tingut del començament fins ara, fins a l'aturada de vacances de Nadal, i estem molt contents de les sensacions que està deixant l'equip i de com estem treballant.
En l'últim partit veníeu, a més, d'una inactivitat de 3 setmanes entre el pont, entre que us tocava també descansar, i tot i així, victòria Olímpia per 3-0 contra el Cué, contra el Sallent.
Sí, ja sabíem que era una de les dificultats d'aquest dissabte era retrobar-nos en la competició després de tants dies sense fer-ho i ens va costar una miqueta tornar a agafar el ritme competitiu, però al final l'equip va plasmar una miqueta la superioritat que vam tenir al partit.
Les xifres ara mateix també, Jordi, són increïbles, la veritat, perquè són 41 gols a favor, és a dir, una mitjana d'això, són 10 partits, doncs 4,1 gols per partit, 6 gols en contra, poc més de mig gol encaixat. La veritat és que no sé si les esperàveu, aquestes xifres, però parlen molt i molt bé en tots els sentits.
No esperàvem cap xifra, sí que estàvem molt contents de la plantilla que havíem dissenyat i que havíem pogut completar i sabíem que l'equip, si treballava bé, tindria marge per competir molt bé tots els partits, i una miqueta és el que està passant, no? La veritat és que està l'equip amb molt bona dinàmica, s'ha fet una bona pinya, i això juntament amb la qualitat que tenen individual, doncs els jugadors ens estan fent una molt bona feina.
Tot i això, suposo que també s'ha d'anar una mica alerta, estan els rivals, la Pirinaica, el Joanenc, que es pot posar allà també a 3 punts, això, a la distància d'un partit, no? Imagino que la guàrdia no es pot baixar, en aquest cas, no es pot abaixar.
No, i tant, falten encara moltes jornades per disputar, no hem arribat ni al final de la primera volta i els tenim allà, o sigui, tot i la bona ratxa de resultats que hem tingut i el bon nivell que està mostrant l'equip, al final els rivals estan competint també molt bé. Tenim això que deies, Pirenaica, Joanenc, Castellà també està ficat allà. No, serà fins al final, haurem de treballar bé i no baixar els braços, perquè això no està ni molt menys encara fet.
El que sí que està clar, Jordi, és que es pot parlar obertament, no? Veient la trajectòria, veient les xifres que ara comentàvem, es pot parlar obertament que l'objectiu és acabar primers, no?
Sí, d'inici ja era una miqueta la idea del club amb el filial i per això aquesta plantilla que hem confeccionat, i tot està resultant de moment, tot està anant bé i evidentment ara mateix estem en una posició de la que no volem sortir. I d'aquí fins al final ens tocarà continuar treballant setmana a setmana per allargar el màxim possible.
Ara que parlaves, Jordi, d'aquests rivals, no? De Joanenc, Pirinaica, etcètera, sí que és cert que crida l'atenció, les dues derrotes han estat contra ells, però que veient tot el calendari que queda, a la segona volta gairebé tots els partits clau els teniu a Olímpia.
Sí, és cert que mires la classificació i veus que només hem perdut dos partits i han estat justament contra aquests dos rivals que són els que estan perseguint-nos. Bé, nosaltres sabem com han sigut aquests dos partits, en quines circumstàncies hem arribat, i això ens dona certa confiança en que l'equip va per tot aquests partits de manera circumstancial i que pot competir, evidentment, contra tothom, i estem desitjant que vinguin a casa per buscar una miqueta tornar-los una miqueta el resultat, no? Tenim moltes ganes de tornar-nos a trobar contra ells, però han de ser dos partits molt competits i molt intensos i tenim moltes ganes de que tornin a visitar-nos.
Per cert, també, que a l'inici del 2022 us deixa un partit de molta entitat, no? Un derbi a Torre-Romeu contra un equip que estan quedant molts empats, ara ho comentarem, però que està sent un malson, no?, pels de la part alta.
Sí, el Tibidabo, del meu gran amic Dani Leoncio, és un equip que competeix molt bé, que té una bona barreja de jugadors veterans del club amb jugadors joves i estan competint molt bé. És cert que els està costant guanyar, però també només porten dues derrotes i segur que serà un partit complicadíssim allà al seu camp.
I l'última, Jordi, també et volia preguntar una mica per la situació, no?, del grup en general, perquè veient una mica el que ha passat aquesta jornada, on s'han jugat 3 partits i 4 s'han hagut d'ajornar, un es mira el futur, ara que parlàvem d'aquest derbi contra el Tibidabo, amb una certa cautela pel que pugui passar a la competició, o creus que doncs serà la tònica d'aquí al final?
Doncs no ho sé, suposo que com tots estem una miqueta a l'expectativa, no? A veure com passen aquestes festes i com pot afectar la pandèmia a la competició. La majoria dels jugadors nostres que estaven en passada segona catalana, per desgràcia, són experts en aquesta situació, d'estar una miqueta a l'expectativa, a veure si es competeix, si no es competeix. I el que està clar que la competició ja està llançada, són 11 jornades del grup que s'han disputat. Sí que és cert que hem d'estar alerta i estar preparats per qualsevol escenari que es pugui donar. Com que es pugui acabar la competició de manera normal, com que només es competeix una volta, com que, no sé, que no, que no es pugui tornar a jugar, que no crec que sigui així, però està clar que hem d'estar preparats per qualsevol escenari possible.
Doncs veurem també com va l'evolució en els pròxims dies al voltant de les competicions del nostre territori amb l'expansió d'una nova onada de la pandèmia. En qualsevol cas, fins ara impecable aquesta trajectòria en els primers mesos d'aquesta temporada, els últims del 2021, que et volíem felicitar aquí en directe a l'Hotel Suís, Jordi, i que vagi molt bé les festes. Que vagi molt bé, Jordi López, entrenador del Sabadell B.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I el mateix grup 4, el Tibidabo segueix en la seva línia, 4 empats consecutius que els permeten mantenir-se a la mitja taula, l'últim a un dels camps més complicats de la categoria. Ara ho parlàvem, el de la Pirinaica, el segon classificat, que deixa bones sensacions als de Torre-Romeu i que de retruc serveix per fer-li un favor, insistim, al Sabadell B, Joan.
Doncs sí, unes sensacions que permeten als de Torre-Romeu guanyar confiança. Tot i són empats sense gols, on són palpables les carències ofensives de l'equip, d'altra banda, cal destacar la importància de mantenir la porteria zero contra un rival tan complicat com la Pirinaica. És segon classificat, està a només 3 punts al lideratge i venia de 2 victòries consecutives. A més, al seu camp, un dels més complicats de la categoria, on no han perdut cap partit i on aquest és el segon empat que cedeixen. Toni Sallés, encarregat de dirigir els partits del Tibidabo Torre-Romeu, creu que aquest empat té molt mèrit.
Es un punto muy bueno en un campo muy complicado, diría que incluso está el más complicado de la categoría porque, bueno, ellos tienen muy claro su juego y su equipo está hecho para jugar en su campo porque saben muy bien sus puntos fuertes y ahí sobre todo pues se nota muchísimo más. Y que la verdad que muy contento por el punto.
Amb aquest empat, Joan, el Tibidabo una mica més a prop d'aconseguir la permanència, ja que agafa 6 punts de marge respecte al descens i marca la mitja taula.
Ara se situen vuitens, amb 13 punts, com bé deies, i també, com bé dius, estan a 6 punts per sobre l'ascens i estan a 11 punts al líder. Porten 4 empats consecutius, el qual dona un regust agradols, però els dos primers van ser per 3-3, masses gols, i els dos últims per 0-0 contra bons rivals com la Gironella i la Pirinaica, el qual mostra una solidesa defensiva extraordinària contra grans equips de la categoria. En ser l'últim al camp de la Pirinaica, l'equip agafa les vacances amb la moral bastant alta. El 2022 s'inaugurarà a Torre-Romeu el dia 9 de gener amb un derbi protagonitzat pel Tibidabo i el filial del Centre d'Esports Sabadell, al qual sosté el lideratge.
Per acabar, el grup 4, el Can Rull Rómulo Tronchoni no va disputar el partit contra el Joanenc corresponent a aquesta jornada per culpa de diversos casos de coronavirus, els quals van obligar a ajornar-lo. Canviem de grup, anem al 5 perquè la sabadellenca, amb el canvi d'entrenador, travessa el seu millor moment de la temporada, va guanyar 3-2 al Montcada en l'últim minut de partit contra un rival directe, a més.
Un final d'infart pel sabadellencs que, com bé deies, la victòria la van aconseguir a l'últim minut. En un partit de bogeria i intercanvi de gols constant, el qual va ser un luxe pels aficionats, on després d'un quart d'hora de partit van haver-hi 2 gols en 2 minuts que firmava l'1-1 al marcador. Després la sabadellenca va aconseguir remuntar momentàniament per 2-1, però just abans del descans, el Montcada va tornar a posar les taules al marcador. Després ja la segona meitat va ser molt igualada, amb molt de respecte, però al final, amb un gol de Sergi Fernández a l'últim minut, va poder mantenir els 3 punts a casa. José Antonio Moreno, tècnic de la sabadellenca, creu que aquesta victòria és crucial.
Primero por sensaciones, segundo por el tema clasificatorio, porque bueno, esto nos permite dar un pasito más y estar ahí en el límite de salir de la situación en la que estábamos. Y moralmente, bueno, los chicos, y más de la manera que fue, pues es un golpe moral importante. Somos capaces de remontar, y hemos dos victorias seguidas en las cuales hemos sufrido todos los momentos, hemos estado por delante, estamos por detrás, hemos podido levantar el partido y nos hemos sobrepuesto a estas situaciones. Y esto son experiencias y los chavales pues tienen que aprender de ellas.
Una sabadellenca que té 2 punts d'avantatge ara respecte al descens que marca el Racing Vallbona, que serà el pròxim rival en el primer partit del 2022. Joan Hernández, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Pau.
I ara que parlàvem de suspensions, no suspensions, el futbol sala sabadellenc tampoc ha pogut escapar-se de la sisena onada de la pandèmia i un dels tres equips de la segona B no va poder jugar el seu partit aquest cap de setmana passat. Sergi Parc, què tal? Com estàs?
Hola, Pau Vituri.
Concretament l'Escola Pia, que va haver d'ajornar el seu partit per aquest motiu.
Sí, el duel contra el Segorbe, com dius, es va posposar per causes derivades de la pandèmia que afecten directament el seu primer equip. Resava allà el compte d'Instagram dels castellonencs. Per tant, així acaba el 2021 per als Escolapis sense jugar i amb dues victòries consecutives que havien aconseguit prèviament i se situen, Pau, els de Pedro Donoso, novens amb 19 punts.
El millor dels tres sabadellencs, perquè la cloenda del 2021 de la natació Sabadell va ser el reflex de les preocupants sensacions que està transmetent l'equip de Borja Burgos aquesta temporada.
Sense cap mena de dubte. Derrota sense pal·liatius, 6-2 a pica 100, és a dir, contra l'antepenúltim classificat d'aquest grup tercer de la segona B, un partit que a dia d'avui podríem considerar duel directe, per molt estrany que soni, veient la situació del club, i que el capità, l'Arnau Ametlla, reconeix que va ser un autèntic malson.
Les sensacions òbvies que és que no són bones. Anàvem amb moltes esperances posades, sabíem que era un duel directe perquè bueno, si guanyàvem ens aconseguíem allunyar abans tant i si ens guanyaven ells, doncs tot s'apretava molt més i tenia moltes esperances amb aconseguir la victòria. Al final va ser un partit on crec que els nostres propis errors, com es ve donant en tota la primera volta, ens van condemnar. Nosaltres els vam donar ales, com aquell qui diu.
Arnau Ametlla comentant aquestes errades defensives de l'equip, però és que en atac al final tens homes com Àlex Llamas, Pepe Font, Cristian Rodríguez, aquest trio d'estrelles que, tot i que sí que estan donant el seu rendiment en alguns partits, de moment no li està servint al club per sortir d'aquesta zona baixa. De fet, el Natació Sabadell, Pau, és 11è amb 14 punts i està ben a prop d'aquesta zona de descens. I, de fet, hem vist el club oferir grans versions, com per exemple amb el gran triomf a Can Colapi, però des de llavors es va guanyar contra l'Escorial, però amb un joc que no va convèncer ningú. Han vingut ara 3 derrotes seguides i, per tant, estem veient la pitjor cara d'aquest equip. És qüestió que no hi ha tanta qualitat, és qüestió d'actitud. Per a Ametlla no és res d'això. Ho té clar el capità nedador, que ara és més un factor psicològic.
Jo crec que ara és un factor mental totalment. Un partit contra la Pia, doncs, saps que sortiràs motivat 100%, perquè és un derbi i és el que té, però a altres partits doncs, ens està costant activar-nos. A més, anem amb aquesta dinàmica dolenta que ja tot costa molt més. Últimament, en aquests últims partits, doncs també estem començant tots els partits perdent, i això ja, quan anem per darrere a nosaltres, després ens costa remuntar.
En resum, Pau, que és una situació la del Natació Sabadell que recorda una mica, fins i tot et diria, la del Centre d'Esports
sí.
Sabadell, construït per estar dalt i que de moment les coses no estan sortint gens bé.
Falta de química aquest Club Natació Sabadell. Panorama preocupant, però encara més preocupant és el de l'Amics del Pou Insercat, amb tot el desmantellament, l'hem anat explicant, provocat per tot l'episodi polèmic viscut amb la sortida de Cinto Aranda. Aquesta última jornada ja ha servit per confirmar del tot que l'equip dels Marinals no està en disposició de competir ni de bon tros a la categoria ara mateix.
No, ni molt menys. Des que va començar aquest episodi, Pau, recordem, tot va començar abans del derbi contra el Natació Sabadell. L'Amics del Pou aquell dia va perdre tot just per 3-2, però encara quedava la meitat de la plantilla. També encara amb uns quants jugadors del primer equip es va perdre ja 3-13 contra el Cerdanyola. Aleshores ja van marxar tots els jugadors de la primera plantilla. La setmana passada es perd 12-0 al Pujolet de Manresa i dissabte passat, Pau, al Pavelló del Nord, 1-11 contra el penúltim classificat, el Contestano Yefaki. Per tant, amb tot aquest panorama, insistim, preocupant situació, que a més d'un equip l'Amics del Pou, que és cué, no ha guanyat, només té un punt, i ja només queda una jornada per tancar la primera volta. Per tant, cada cop queda menys per acabar la competició.
I com hem anat explicant, fent fins i tot aquesta cerca de jugadors a través d'Instagram.
Sí, sí.
La competició reprèn el cap de setmana del 8 i 9 de gener, Segorbe, Amics del Pou, Indústries B, Escola Pia i CNS, Natació Sabadell, Bellsport, l'Hospitalet. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I en handbol, l'Oar Gràcia Femení pot marxar de vacances ben satisfet amb la gran temporada que està realitzant fins al moment a Divisió d'Honor Plata. Dissabte, les de Carol Carmona van tancar l'any amb una nova victòria a la pista d'un rival directe i no perden de vista les posicions capdavanteres. Ens amplia la informació en Xavi Colomer.
Victòria de les que valen 3 punts, la que va sumar l'Oar Gràcia a la pista del seu perseguidor més directe, el Sant Joan d'Espí, en l'inici de la segona volta a Plata. El resultat de 25-31, a més, permet que les gracienques recuperin el gol a Baraix després de caure per 2 gols en l'estrenada de la Lliga al carrer Boccaccio, un precedent que recorda l'entrenadora de l'equip, Carol Carmona.
El que sabíem és que el partit aquell que vam perdre d'inici pues, era un partit, el primer partit de Lliga, nervis, incorporacions, el que dius, la tele. Crec que tampoc eren mereixedores d'haver perdut el partit perquè no ho van fer tan malament com per perdre-ho, però bueno, al final elles van ficar més gols que nosaltres i se'n van endur els dos punts. Però sí que és veritat que anàvem amb la intenció de demostrar que al final tenim molt bon equip i que podíem guanyar-les i això ho hem fet.
Les verdiblanques van sortir per totes i van dominar el partit des del minut 1. A diferència de les últimes jornades, on en el tram final l'equip patia molt, aquest cop van saber aguantar l'avantatge. Carmona destaca aquest canvi de mentalitat.
Ho havíem parlat, que havíem d'estar ficades al partit al minut 0, a l'inici de la segona part. També era molt important de no relaxar-nos i no començar amb anades i tornades, que era el que va passar al final, però bueno, ho vam parar i ho vam saber capgirar, això. I bueno, és això, al final dels partits així que tenim tontos, pues, s'ha d'aprendre. És un equip, no?, que està creixent i molt contenta, la veritat que sí.
Aquesta victòria manté l'Oar femení sisè a la taula i obre una escletxa amb el Sant Joan d'Espí de 3 punts, mateixa distància a la qual està el segon classificat. Un fet que valora Carmona.
Nosaltres sabem de la importància que tenen els punts, sobretot els equips que tenim per sota nostra, però sabem de la dificultat que qualsevol equip pot plantar cara a qualsevol equip i si nosaltres tenim l'objectiu d'estar el més amunt possible, doncs cada partit compta molt i si podem capgirar el marcador de l'anada, doncs ho intentarem fer.
La divisió d'Honor Plata s'atura ara per les festes nadalenques. La competició es reprendrà el cap de setmana del 15 de gener amb un duel directe per l'Oar femení, que rebre a casa l'Almassora, tercer classificat, amb 2 punts més que les verdiblanques.
La informació que ens apuntava el Xavi Colomer, hem de fer ràpidament un apunt d'esquash perquè Iker Pajares s'ha classificat pels quarts de final del Challenger Open Ciudad de Palencia, el seu últim torneig de l'any, i al vespre es va estrenar el sabadellenc superant sense problemes l'escocès Fergus Richards per 3-16-0 al seu rival. Aquest vespre a les 7 serà el finlandès Henrik Mustonen, sisè cap de sèrie del torneig i número 320 del món. Recordem que Pajares és el primer. Res més, 40 segons per arribar al punt de les dues. De seguida donem pas al Pere Gallifa amb tota la informació al Notícia migdia. Abans, una abraçada del Toni González, que ha estat al control tècnic, i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà més, a la una, que vagi bé. Adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.